Hola a tothom, us parlen Carla Luque i Sara Yaques. Us donem la benvinguda de nou al Transitor d'Estiu, el programa on coneixem els nostres referents del món de la comunicació.
Avui, des de l'estudi central de les colònies de ràdio amb RAC1, rebem amb un fort aplaudiment els nostres locutors habituals.
Adrià Carbonell, Roger Jimeno, Lluc Muñoz, Pol Soler, Enric Genescà i l'ex Duc.
Avui tenim amb nosaltres a Xavi Aymerich, cap de programes de RAC1. Benvingut, Xavi.
Moltes gràcies.
Estem molt contents que avui hagis pogut venir. Moltes gràcies.
A vosaltres. estava tens ja esperant la primera pregunta i ja estava patint.
Doncs ara passarem amb les preguntes. Estàs preparat?
Sí, em feu molta por.
Endavant.
Quina va ser la primera ràdio en què vas treballar i quina funció tenies?
La primera ràdio on vaig treballar era la del meu poble, Sant Quintí de Mediona, un poblet que en aquell moment tenia 1.500 habitants, es deia Ràdio Antena Penedès. Quina funció tenia? Feia un programa de música i era com, doncs això, com un locutor que presentava cançons cada dissabte. I allà vaig anar creixent. Després d'allà doncs ja vam fer una part més informativa, també vam fer concursos, però el primer va ser posar música i presentar-la.
Com et vas sentir quan vas entrar a RAC1?
Petit. Quan vaig entrar a RAC1, a veure, la meva trajectòria, molt ràpid, perquè entengueu com vaig entrar-hi. Jo havia estat en una emissora que es deia Ona Catalana, que va néixer pràcticament al mateix moment que RAC1. Els camins eren molt diferents de les dues emissores. De fet, RAC1 va acabar, Ona Catalana va acabar desapareixent. Abans que desaparegués, vam fer un salt cap a la SER i llavors el projecte es va dir Ona FM, on barrejàvem la música i els esports, tot un matxembrat estrany. No va acabar de funcionar i jo vaig aturar-me. Però dels contactes que tenia d'Ona Catalana, que havien anat cap a RAC1, em van trucar i em van cridar. I vaig anar a fer proves, vaig anar a fer entrevistes, i vaig començar amb el Xavi Bosch i em vaig sentir petit perquè el Xavi Bosch era un dels locutors, dels presentadors, editors que jo escoltava i llavors, clar, tenir l'oportunitat de treballar per ell, el món a RAC1, era fer-te molt petit de cop quan entraves a aquella emissora perquè era una il·lusió cada dia.
Després d'aquesta reflexió, que estic segur que ens ha emocionat a tots, passem a la següent pregunta. Sabem que el 2012 vas començar a comentar castells. Uh-huh. Per a tu, quines qualitats ha de tenir un bon comentarista de castells?
Uau! A veure, jo aquí us diferenciaria les figures d'una transmissió de castells, val? Perquè en funció del paper que tinguis, has de tenir unes qualitats o unes altres. I el mateix que explico serveix per qualsevol altra transmissió. És el que els deia abans als vostres companys. Nosaltres ho vam plantejar com anem a fer un xou. És la gent a qui li agrada els castells que són, per exemple, de la zona més tradicional, ja estan acostumats a anar a plaça i ja escolten els castells d'una manera molt concreta. La nostra, entre cometes, missió, el nostre objectiu que teníem des del primer dia que en vam parlar amb el director que hi havia en aquell moment, l'Eduard Pujol, va ser anem a acostar els castells a la gent que no està acostumada a escoltar els castells a la ràdio. Per tant, anem a convertir aquest producte en un xou. Anem a explicar coses tècniques, però d'una manera molt mastegadeta, molt fàcil d'entendre, perquè la gent es vagi acostumant a escoltar els castells i no sigui un producte que allunya la gent de l'antena, sinó que l'apropa. Llavors, per què tot aquest rotllo? Per entendre que al final la transmissió de castells és com la transmissió de futbol. Tenim el narrador, que explica, que seria el meu paper actualment, que és el que presenta tota la gent que hi ha a dalt al balcó, a baix a la plaça, els tècnics que tenim, i que vas donant joc, una mena de Xavi, per exemple, si us agrada el futbol, doncs una mena de repartidor de pilota, i després el que narra pròpiament com puja i com baixa un castell. Però després hi ha l'analista tècnic, que amb ell li pots tirar la pilota, en aquest cas, i dir-li, i com l'has vist aquest castell? I per on tremolava? I has vist que aquella castellera o que aquell casteller ha fallat per aquí o ha fallat per allà? Val? Per tant, ja tenim dues figures. Després hi ha un que a mi m'agrada molt en qualsevol espectacle, a qualsevol show de ràdio, que és el que és capaç de fer-te una radiografia, una fotografia del que està passant aquell dia allà i que no té per què saber-ne res de Castells. De fet, la persona que va venir va ser l'Esteve Giral, que la van tenir els vostres companys fa una setmana aquí a les colònies de RAC1, i a l'Esteve li vaig encarregar una miqueta això. L'Esteve és un periodista que, a part de fer ràdio, està molt acostumat a escriure també. I escriu molt bé, i t'explica les coses molt bé. I té una mirada que és capaç de fer-te com fotografies diferents. Llavors a l'Esteve l'encàrrec va ser Esteve, ets com si haguessis d'anar pintant imatges del que passa avui a la plaça. No? Llavors ell és l'encarregat de dir, doncs mira, doncs hi ha aquest temps, me'n recordo que una vegada es va dedicar a definir quin cel hi havia, d'altres que ha definit quin tipus de gent hi ha als balcons a les places on anem a fer Castells. I després hi ha les dues persones que són els micròfons autònoms, que són les persones que es mouen a baix a la plaça i que van entre les colles i que acabes de fer un castell i t'agafen i et pregunten coses directament. Aquesta és l'enxaneta que acaba de baixar. Anem a fer-li les preguntes. Per tant, és això. És quines característiques ha de tenir? Depèn de la figura que hagis de cobrir.
Per la següent pregunta m'agradaria que et mullessis una mica.
I que fos més curt, no?
Sí, bueno, també, però ja ens agrada que ens expliquis. Sabem que has passat per moltes ràdios i en quina creus que has après més i t'has sentit més còmode?
Uau. A RAC1 he après moltíssim i sobretot m'he sentit molt, molt, molt còmode. Sí que és veritat que el primer gran salt va ser a Ona Catalana perquè estava amb el Josep Cuní i va ser com un aterratge. Jo venia del meu poble, havia crescut al poble, havia fet el salt a la comarca i havia estat en diverses emissores del Penedès i del Garraf, però el primer gran salt a una emissora que cobrís tot el territori de Catalunya era Ona Catalana. I quan arribes allà, fas les proves 2 mesos a l'estiu i et diuen al setembre, va, doncs ara tu ets el que farà, tu seràs el noi dels esports cada matí amb el Josep Cuní. Ostres, allà va ser com anar a la universitat cada dia de manera pràctica.
La següent pregunta, canviarem una mica de tema. Què creus que va ser el que et va impulsar per crear la plataforma de podcast RAC+1?
Va ser un projecte col·lectiu que teníem a RAC1. Jo, després d'estar molts anys amb el Jordi Basté, al món a RAC1, vaig fer un salt a la part digital. Jo havia estudiat Enginyeria Tècnica i Telecomunicacions, a mi m'agrada molt tot el que és tecnològic, tot el que té a veure amb aplicacions, amb el món d'internet. Sí, a la ràdio feies unes coses, però quan anaves a casa doncs miraves internet i sempre aprens d'altres històries. I quan va néixer o quan va sortir la pàgina web, jo ja estava en el projecte, això era el 2016, finals del 2016, i havia anat com sortint del món a RAC1 per agafar aquest nou projecte. Un cop va estar consolidat el projecte del web, va ser un, bueno, hem de fer més coses. I entre uns quants va sortir la idea de fer la plataforma de RAC+1. L'avantatge de fer de la plataforma de RAC+1 era un, què ens passa a la graella? Que hi ha dies que no ho pots fer tot el que voldries fer. Hi ha un dia que et coincideix que hi ha un partit del, per exemple, un partit del Barça femení amb l'Islàndia de l'Albert Tom. Ostres, és que si vull fer el partit he de treure l'Islàndia. Llavors, què vam dir? Si tenim una plataforma on convisquin podcast i streaming, pots utilitzar l'streaming per arribar a tot el món, ja no a Catalunya, a través d'internet és tot el món, i puc a l'antena mantenir l'Albert Tom, i aquí, en aquesta plataforma de RAC+1, podem fer, per exemple, la transmissió aquesta. O una altra, si un matí hi ha el món a RAC1, no trauràs el món a RAC1 per fer, per exemple, una transmissió de Castells del Xavi Aymerich. Doncs llavors el que fem és, perfecte, la posem a RAC+1, podem fer la transmissió dels Castells, que si ens sembla important, doncs la podem mantenir, i el món a RAC1 del Jordi Basté no desapareix.
Per últim, com a coordinador i responsable digital de RAC1 i RAC+1, quines característiques creus que hauria de tenir un podcast?
Ostres... Aquí ens tornem a trobar una mica amb el mateix. Dependrà molt de l'esperit del podcast, per exemple. Jo d'entrada em van proposar 2 molt, molt ràpid quan va començar tota aquesta plataforma perquè teníem molt clar. Un era per temàtica, perquè aquella temàtica sabíem que allò ens podria funcionar i creiem que era molt interessant pel moment sociològic que hi havia. I l'altre, per exemple, una altra manera d'entrar-hi, definia molt la persona que el presentava. L'editora, en aquest cas, que era la Mònica Usar, i a ella li vam fer un encàrrec i li vam dir, mira, volem que el presentis tu, hi ha com diverses opcions que es mouen en el teu món que tu coneixes, que és el món de la meteorologia, el món del clima, el món físic. Val? Per tant, a partir d'aquí, Mònica, explora tu el terreny, a veure què podem fer, val? Però sabem que volem que el condueixis tu. Llavors és una miqueta això, no? De dir, hi ha vegades que el tema és el que et fa generar un podcast, hi ha vegades que és a partir d'un presentador o presentadora, i hi ha vegades que és un encàrrec. Hi ha vegades que et venen i et diuen, mira, tenim aquesta persona, tenim aquests diners, inventeu un podcast. O tenim aquesta persona, tenim aquesta idea, inventeu un podcast. Bé, doncs és una miqueta els fils on has d'anar estirant.
Xavi, ara que ja et coneixem millor, ens agradaria fer-te un test per saber si ho saps tot del món dels castells. T'hi animes?
No ho sé tot, eh? Que quedi clar d'entrada, que em feu molta por. No ho sé tot, no ho sé tot. Sí, sí, que m'animo. Endavant.
Que comenci el test amb folre i manilles. Posem la música castellera i comencem.
Doncs bé, Xavi, la primera pregunta és a veure si et saps els elements imprescindibles del vestuari casteller. Tenim quatre opcions. La primera és faixa, sabates, samarreta i mocador.
Uh-huh.
La segona, camisa, faixa, sabates i pantaló. La tercera, faixa, xiruques, sac de dormir, moltes ganes de passar-ho, eh?
Aquesta m'agrada, però no ho és.
I la quarta, camisa, mocador, faixa i pantaló.
Aquesta.
Efectivament, és correcte.
Tot i que la tercera no estava malament, eh? Anar amb sacs de dormir i xiruques...
Està força ben plantejada. I ara una pregunta externa al test. T'has atrevit mai a posar-te aquests elements del vestuari casteller i provar de fer castells?
Tots els quatre elements a la vegada no, però sí que m'he posat faixa, ja portava la camisa i he fet algun pilar. I he participat de pinya de castells importants, això sí. No em facis dir amb quina cosa.
Molt bé, Xavi, passem a la següent pregunta. Quina és la peça musical que sona durant l'evolució del castell? Resposta A, toc de castells. Resposta B, tic de castells. Resposta C, el ball de l'equilibri. I la resposta D, l'oda castellera.
M'ha agradat molt el ball de l'equilibri. La, el toc de castells.
Molt bé, correcte, és la A.
Vale, Xavi, ara passem a la tercera i última pregunta, que és, quin és l'origen dels castells? Tenim quatre opcions, et dic les quatre ara mateix. La A seria les partides del Jenga. La B seria la Moixiganga. La C, les torres de la Cartes. I la D, la guerra dels segadors. Sabries contestar-la?
Sí. A més, abans a l'altre grup li he hagut d'explicar, he fet referència als balls al ball dels valencians, que va lligat també amb els moixiganguers, no amb els moixiganguers d'Igualada, sinó amb el ball de la Moixiganga, que és l'origen dels castells, ara sí. Però m'han agradat molt les altres opcions, eh? Però sou divertits.
Doncs sí, correcte, és la B.
I fins aquí el test. Gràcies per la teva visita, Xavi Aymerich.
Moltes gràcies a vosaltres. M'ho he passat molt i molt bé.
Fins aviat.
Fins aviat.